Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 l'endemà que s'hagin completat els quarts de final del Mundial i ja tinguem les semifinals servides per aquesta setmana que ha de començar en una horeta. França va guanyar Anglaterra per 2-1 amb un penal fallat per Harry Kane, que era l'empat a 2, i el Marroc va fer història eliminant Portugal i classificant-se per primera vegada per a les semifinals d'un Mundial. Per primera vegada una selecció del continent africà jugarà les semifinals, que seran Marroc, França el dimecres a les 8 i Argentina, Croàcia el dimarts a les 8. Aquesta és l'altra semifinal. Els argentins van superar divendres Holanda als penals i amb molta tensió, i Croàcia també als penals, és un clàssic, es va desfer del Brasil. En parlarem i molt de Messi, de l'Argentina, de Croàcia, les pròrrogues, els penals de Croàcia, de la França que busca el segon Mundial consecutiu i de la gran sorpresa d'aquest Mundial, la selecció del Marroc. Aquí a casa nostra el Barça, l'Espanyol i el Girona treballen amb els jugadors disponibles per preparar la tornada postmundial. Ahir l'Espanyol i el Girona van tenir partits amistosos. L'Espanyol va perdre 1-0 contra el Turí i el Girona va guanyar 2-1 al Niça. Hem quedat amb un jugador del Girona que està vivint el Mundial de manera especialment intensa. A la Lliga F, avui ha guanyat el Llevant Les Planes, 0-1 a Tenerife, al camp del Granadilla, tercera victòria de la temporada, la primera després de 8 partits sense guanyar. Ara el Llevant Les Planes té 2 punts de marge sobre el descens. Ahir el Barça va guanyar 4-0 la Lama de Múrcia, el Barça és líder amb tots els punts. Avui al Tot Gira el David Clopés ha entrevistat l'Aitana Bonmatí, ha tret dramatisme a la derrota de dimecres a la Champions al camp del Bayern. Dijous vinent el Barça juga al camp del Benfica, també el farem aquest partit a l'antena de Catalunya Ràdio, a la TDG, i l'Aitana, amb el Clopés, no ha assegurat ni molt menys que jugui el pròxim Mundial, que ha de ser l'estiu vinent. O sigui que el conflicte amb la Federació Espanyola, sabíem que continuava latent, però escoltant-la fa pensar que encara ho estarà per uns mesos i que la solució no sembla clara. A segona, ahir l'Andorra va empatar a casa contra el Leganés. Ara l'equip d'Eder Sarabia és a 4 punts de la zona de play-off i té 10 punts de marge sobre el descens. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 11 de desembre, va acabant-se l'any. La passarem, aquesta edició, amb l'Oriol Domènech, com sempre, Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Germà, Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa, Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, Xavi, bona nit.
Ricard, m'estic veient sense bigoti.
Home, ja està més a prop, això, eh?
A dos partits.
Ves esmolant les eines, que exacte, queda a dos partits.
La gilet la tinc preparada, si me'n compraré una de nova, perquè si no rasca molt, però el dia que vaig passar pel Twitch del Mundial de Catalunya Ràdio amb el Ricard Torquemada, els usuaris em van demanar si... Per què te faltaries el bigoti? Per si Messi guanya el Mundial. I ja el tenim aquí. Jordi Costa, ja ets a Doha.
Sí, senyor.
Tot bé?
Des d'aquesta tarda. Sí.
El viatge bé?
Sí, prou bé.
Sí?
Prou bé.
Molt bé.
Sí.
Sònia, us heu retrobat ja?
Sí, home, hem fet una rebuda al Salmolló d'Anfitrions de Luxe, tu. L'hem portat a un dels restaurants, vaja, restaurants, sí, bar, no? Bar musical de Doha. Sí. Perquè pogués menjar alguna cosa i tot. Sí, que no n'ha de tenir queixa.
El Josep Forns està bé, Jordi?
Perfecte, impecable. Perfecte. Molt millor que jo.
Uri, creus que els neerlandesos es van passar de la ratlla una mica provocant els argentins, o els argentins ho aprofiten tot per generar tensió i el rat que vas explicar al Salmo?
La tanda de penals.
Sí.
Jo crec que un puntet sí, perquè això es pot entendre entre porter i llançador. però que els jugadors que estan esperant al mig del camp cada cop que surt un jugador vagin allà passar davant i tal, bueno,
et va sorprendre,
sobra una miqueta.
Coneixes molt bé el caràcter neerlandès, de fa molts anys es tracta de molts futbolistes d'aquell país, molts dels que han passat pel Barça. A mi em va sorprendre, la veritat, perquè els considero més freds una mica.
Sí, precisament els que coneixem i els que hem conviscut amb ells molts anys no són d'aquesta mena,
no.
I a mi em va sorprendre
ni Van Gaal, no, com a seleccionador.
Però si refereix a les declaracions...
No, les declaracions a mi em semblen el més lògic del món i l'altre, la Messi, les interpreta a la seva manera. Després en parlarem.
I coneixent a Van Gaal, que sempre diu el que pensa, mai s'ha callat res...
Però la tensió que està provocada a la tanda a mi em va sobtar, però vaja. A banda del futbol i del Mundial, hi ha bàsquet, per exemple. Avui han jugat 3 dels 4 catalans de la Lliga ACB. Aquesta tarda el Barça ha guanyat a la pista del Breogán 74-78. Li ha costat el Barça, però ha acabat guanyant. Al migdia, derrotes del Manresa a Madrid i del Girona a València. Madrid 103, Manresa 89... i València 104, Girona 69. Ahir la penya va guanyar el Tenerife a Badalona. El Manresa i el Girona tanquen la classificació de l'ACB. El Baxi Manresa ha anunciat aquest vespre un fitxatge, el del pivot lituà Matías Heben, que els ha d'ajudar a sortir del pou. A la Lliga Femenina de Bàsquet hi ha hagut clàssic avui a Fontejau, a Girona. Uni Girona 76, Perfumeries Avenida de Salamanca 72, ha guanyat l'Uni, que es col·loca líder. I aquesta tarda també s'ha jugat el Barça 60, Tenerife 55. El Barça és co-líder amb l'Uni i el València a la Lliga Femenina de Bàsquet. Ahir el Cadí la seva va guanyar clarament a la pista del Benvibre, victòria important per sortir de sota. A la Lliga Sobal, el Barça avui ha guanyat el Lleó a l'Ademar, 30-42. El Barça ha guanyat a la pista de l'Ademar. I el Granollers ahir va guanyar a casa el Valladolid. El Barça és líder amb tots els punts i el Granollers és segon destacat. Destacat, no tants punts com el Barça, però amb 6 punts de marge sobre el tercer, imagineu-vos. I bones notícies a la Champions femenina de waterpolo. Els 3 equips catalans, el Mediterrani, el Mataró i el Sabadell, han passat ronda aquest cap de setmana en les fases preliminars, que han jugat tots 3 equips a Hongria. El Mediterrani ha acabat primer del seu grup, el Mataró també primer, i el segon classificat aquest grup ha estat el Sabadell. És el Club de la Mitjanit, és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. La Sònia Gelmà, amb els Almurris, fa setmanes que són a Doha, seguint el Mundial. El Jordi Costa hi ha arribat avui, seguirà aquesta última setmana, les semifinals, la final, presentarà el Tot Costa des de Doha. Jordi, t'has trobat un ambient de Mundial a Doha?
Home, a veure, la part... Haig de dir que hem arribat tot just a mitja tarda i que tampoc no m'atreviria a fer una descripció ni un anàlisi del que és Doha, però hem estat pel centre i la veritat és que sí que hi havia força ambient. Ho explicava aquesta tarda la Sònia al Tot Gira, que avui diria que predominantment de to marroquí, suposo que per l'eufòria... També bastant argentí, vull dir dels que s'identifiquen, eh? Ja sabeu que els argentins són força d'anar amb la seva samarreta. Bé, clar, suposo que avui també en jornada sense partit la cosa era més perquè ens entenguem com si fos un diumenge de Mundial, però sí, jo m'ho imaginava més light. El que passa és que també et dic que tot just he anat perquè m'entenguis i pel que m'han confirmat la Sònia i el Salmurri, com si hagués estat a la plaça Catalunya de Barcelona.
Ja, doncs, al centre.
A Doha, i tampoc no m'atreviria a dir que la ciutat respira Mundial, però bé, el que he vist hi havia força ambient, sí.
Sònia, noteu d'alguna manera que només queden 4 seleccions en dansa? Croàcia, Argentina, Marroc i França?
Sí, jo crec que sobretot perquè han desaparegut les aficions europees, els mexicans, que alguns se n'han quedat i són els que ara el Costa deia, hi ha molta samarreta argentina. La veritat és que els que s'han quedat per aquí, hi ha moltíssima gent que agafa altres nacionalitats per identificar-se amb algunes de les seleccions que es queden, i de mexicans, per exemple, n'hi va haver uns quants que, malgrat que van quedar fora precisament per l'Argentina, però perquè els que hagués calgut un gol més, per dir-ho així. Tot i així, per una qüestió de, no sé si proximitat, jo em vaig veure uns quants que anaven amb els partits amb l'Argentina. I sí que és cert que deia el Costa, sobretot marroquins, i hi ha molta afició, per exemple, saudita, que ara van animant al Marroc, i això es nota en la poca diversitat de samarretes que hi ha. Bàsicament ara ja es veuen moltes marroquins, moltes de l'Argentina, i jo de França i Croàcia són les que menys, perquè ja et dic no, que es veuen
poquetes.
Això
sí que m'ha cridat l'atenció, que de francesos i croats, com a mínim, de manera visible, no n'hi ha gaires.
A veure si el Salmurri n'ha trobat algun. Ramon Salmurri, bona nit.
Què tal? Bona nit.
T'has trobat avui algun francès, algun croat pel carrer? Els croats no. D'aquells que porten el barret de waterpolo, potser ens en trobeu aquests dies.
Aproximadament un centenar.
Sí.
I no els he vist pel centre de Doha. No.
Avui no els has vist, eh? L'ambient que deixa el Mundial en la recta final el trobes molt diferent al dels primers dies, que era una parada de partits i suposo d'aficions mobilitzades?
Sí, perquè sobretot aquí hi ha tres grans aficions en aquesta Copa del Món, que són l'Argentina, que es manté en competició, Brasil i Mèxic, i aquestes dues últimes ja no hi són. Per tant, hi havia dos perfils d'aficionats, els originaris, diguem-ne, i els fakes, i ara només queden els fakes, que ara tot sigui dit, van la majoria d'ells a Marroc.
Ja us avanço que més endavant farem l'enquesta mundial. Aneu-vos pensant qui creieu que guanyarà el Mundial. Hi ha pocs, diria que gairebé ningú, que pugui completar mantenint la selecció per la qual havia apostat com a guanyadora final del Mundial, pugui completar tota aquesta sèrie d'enquestes que hem fet al Club de la Mitjanit i acabar triomfador. Perquè hi havia un que sí, però he repassat el que va dir la setmana passada i serà que no. Però vaja, encara podem encertar, cada cop ho tenim més fàcil. Hem superat ja els quarts de final. Dimarts i dimecres jugaran les semifinals. Abans d'anar a les semifinals, us vull demanar per un moment, en quin moment us quedeu als quarts de final, Uri?
Jo amb l'empatadors d'Holanda. Llançament de falta.
La jugada de pilota aturada preparada,
sí. Sí, perquè no me l'esperava de cap manera. De fet, és difícil que algú se l'esperi, perquè penses... van marcar 2-0, que seria quan vas quedar en vol, perquè era l'última jugada, era el minut 100. El que esperes és un llançament per sobre la barrera, i per tant, jo crec que ens va sorprendre a tothom, i que a sobre et sorprenguin i surti bé, i que sigui el 2-2 i et surti la pròrroga, jo crec que va ser un dels moments salvats d'aquest Mundial.
Sònia, tu amb què et quedes?
Doncs et diré que la tanda de penals de l'Argentina-Holanda, perquè a més d'inici tot li sortia en aquella tanda de penals de cara a Holanda, perquè van guanyar el sorteig de triar el gol, que és veritat que els dos estaven dominats per argentins, però com a mínim van poder triar on els hi quedava una part d'afició neerlandesa, perquè xutaven primer... I fa la sensació, en aquest Mundial ho hem vist, que si xutes primer tens molt guanyat, i bé, va ser una tanda de penals molt, molt emocionant, que a més amb el darrer penal per Lautaro, quasi diria que amb el Mundial que estava tenint,
el redimeix una mica.
Estava destinat a fallar-lo, sí, exacte.
El pica bé. Ricard?
Sobre això dels penals de la Sònia abans, crec que s'han xutat quatre tandes, no?
Croàcia-Japó, Croàcia-Brasil, Espanya-El Marroc... Argentina-Holanda.
O sigui, crec que dues les han guanyat els que han començat xutant i dues els que xutaven en segon ordre, eh?
O sigui, si falles el primer, és veritat que si falles el primer, aleshores queda tot de nou igualat, però si encertes el primer... clar, és que ja diríem que la pressió sempre va en el que va en segon terme. Jo sempre he tingut la sensació, i crec que estadísticament...
Sí, això ho diu
l'estadística.
Sí, això ho diu l'estadística, però en aquest Mundial anem 2-2.
El Japó-Croàcia... Clar, perquè el Japó-Croàcia potser començaven els japonesos.
Va començar a xutar en Japó.
i va fallar els dos primers. Mira, jo volia dir el de Luri, però ho canvio pel gol de Petkovic. Crec que és un moment clau al Mundial. Croàcia no havia tingut cap oportunitat en tot el partit, però estava esperant la seva, i la tenen i la claven. A més, amb un jugador especialment poc dotat tècnicament, que havia fet un partit des que havia sortit, excepte una jugada molt bona que havia fet a la segona part, crec, encara, o no sé si la primera part de la pròrroga, però vaja, però la sortida de Croàcia quan Brasil ja gairebé ho té al sac, i la rematada de Petkovic, aquell moment canvia el Mundial, perquè el Brasil era evident que era una de les grans candidates, ho tenia tot de cara, i amb una acció aïllada, en una acció única, el que demostra com està el futbol ara, que si a les àrees ets bo i ho estàs encertat, els partits canvien de dalt a baix.
Costa, el teu?
Mira, la línia del que diu el Ricari, per no repetir l'Holanda-Argentina, jo el gol de Gigu, perquè em sembla que Gigu, en aquell moment...
Perdó. Has donat... No, molt bé.
No,
em sorra aquesta història.
Els cognoms s'han de nostrar de... No cal. Em sembla que en aquell moment França, no diré que naufragava, però per mi havia perdut clarament la iniciativa del partit. Tota la que va tenir a l'inici del partit fins que va decidir recular amb l'1-0, vaja, en aquell moment estava no knockout, però grogui. I arran del gol, que és una rematada esplèndida, però una centrada encara millor de Griezmann, canvia el partit. Si ho afegeixes al moment en què Kane té el penal per empatar 2 i l'envia als núvols, doncs fa que França passi, per mi, d'estar fregant el cao ara mateix, i ja dic que per mi, ser la favorita per guanyar, si és que això serveix d'alguna cosa, perquè els quarts de final ja hem vist que no, però és que està sent, suposo que sempre és així, però com que ara ho tenim fresc, ara em recordava una mica que Croàcia va estar literalment al carrer per poc que Lukaku hagués tingut una mica de punteria.
Sí, sí.
I mira on està. Vull dir que suposo els tornejos curts són així, però i no, segurament no és cap novetat, però que hi ha moments i accions que marquen la diferència. La marca el gol de Petkovic, que ara explicava el Ricard, però per mi també la marca Giroud, que a més està fent un gran Mundial.
Un gran Mundial, i és el segon.
El que fa el resultat final d'un partit, que ningú hem dit, el gol de Neymar.
Que és un golarro.
Que si Brasil hagués guanyat, hagués sigut un dels moments del Mundial.
Increïble, a més com defineix després, com la reequilibra i com la clava a dalt.
Més difícil i més meravellós.
La jugada és boníssima, moure's allà amb aquella velocitat, amb aquella habilitat, la retallada del porter.
Fer una doble pareta, hi ha entre 15 jugadors que estan allà...
I després com marxes del porter i com la claves. O sigui, havent de retrocedir una miqueta, la teva trajectòria és un golaç increïble, el de Neymar, que no li va servir al Brasil per superar Croàcia, que es va classificar als penals. Ningú no ha dit el Marroc, que és la sorpresa del Mundial, són a semifinals, han guanyat Bèlgica, han guanyat Espanya, han guanyat Portugal, Espanya a la tanda de penals, no van perdre contra Croàcia, només han rebut un gol en 5 partits i va ser en pròpia porteria contra Canadà. A mi m'emociona veure com competeix aquesta selecció de Marroc, de la mateixa manera que em va emocionar veure competir l'any 2004 a l'Eurocopa a la Grècia d'Otmar Hitzfeld. Què té d'especial aquesta selecció del Marroc? Doncs ara intentarem explicar-vos. Obrim el Futbol Club del Mas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Àlex, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Molt bé. T'agrada la selecció de Marroc, a tu?
M'agraden algunes coses i d'altres no. És a dir, m'agrada... A mi també... Jo disfruto molt veient-los defensar, disfruto molt veient la solidaritat que té aquesta selecció, com mantenen l'atenció, l'esperit durant tots els 90 minuts, tot i que la proposta a mi m'agradaria que fos una mica més activa, no? És a dir, m'agradaria... Si jo fos entrenador, perquè ens entenguéssim, la meva proposta no seria la del Marroc, seria per pressionar més a dalt, per assumir més riscos en pilota, però hi ha moltes coses que fan bé i moltes coses que també m'emocionen.
El Marroc té jugadors amb talent, Sijek, per exemple, En-Nesyri potser no tant talent, però és un bon davanter, però
sí... Si...
Agraf és un bon jugador, el mitjentre... El mitjentre
amb Rabat
és, vaja, està fent un Mundial increïble, però si, sense aquesta idea de joc, Àlex, tu creus que serien les semifinals?
No, sens dubte que no. Jo crec que el punt fort del Marroc és aquesta solidaritat que té com a equip, aquest pla, aquesta manera de defensar. Ara ho heu dit, un gol encaixat i és en pròpia porta. Sí. Fa moltes coses bé, però especialment l'estructura defensiva és la que l'està portant on l'està portant, és evident. Vull dir, no ha encaixat en gairebé... Només ha encaixat en un partit, per tant, això ja ho diu tot.
Sí, sí. Tàcticament, per què defensa també aquesta selecció del Marroc?
Mira, és una selecció que juga amb 4-3-3, però a l'hora de defensar ho fa amb 4-1-4-1. I a partir d'aquí fa tres coses molt bé. Una és l'efecte Cortió, el que entenem per tancar impossibilita que el rival connecti a dins, i a més s'ha enfrontat a seleccions que tenen molt joc interior i per això li han anat també els pla de partits, i et conviden a per fora. Hem de pensar que el Marroc rep de mitjana 24 centrades per partit. És la segona de tot el Mundial que més centrades rep. Aquesta és una. L'altra és que fan molt bé, al jugar amb aquest 4-1-4-1, fan molt bé la pressió, és a dir, salten a pressió però corregeixen. Aquesta posició del pivot, que és amb Rabat, que està fent un Mundial, coincideixo, extraordinari, li permet que tots els migcampistes puguin anar al que té la pilota, és a dir, el posseïdor de la pilota, puguin saltar, puguin reduir metres, i que amb Rabat es situïn aquesta segona línia de quatre. Per tant, no hi ha possibilitat per al passador i tampoc hi ha possibilitat d'aparèixer en l'espai liberat. I la tercera, per mi, és que és un equip que no es desconnecta mai. O sigui, fa tot això absolutament tots els minuts. No té esquerdes mentals ni de solidaritat. Tothom hi va, tothom està atent. Si a això li sumem una defensa de l'àrea molt bona, sí, perquè et conviden a anar per fora, doncs tenim el resultat.
No regalen res, i la defensa de l'àrea és que semblen lleons a l'Atlas, els hi deien, no?, els jugadors de la selecció marroquina. Doncs és que són lleons a l'àrea, no deixen cap pilota per perduda, ben posicionats, superconcentrats. A mi em recorda la Grècia del 2004, que té molt mala fama, molt mala premsa, però a mi em semblava que era
una mica sí, eh?
Sí.
Una mica sí que s'hi sembla.
Que sí?
Sí, a mi
també. I escolta'm, hi havia Sartes, a la Grècia del 2004, que no era cos, que picava els corners i va guanyar més d'un partit així, sense anar més lluny de final.
Calisteas, el dalt, també. Sí, sí, quan surten i fan mal. Quan s'ajunten els bons, hem vist sortides des del darrere, transicions, Bufals, Ziyech, Ashraf... hem vist sortides, un Ají que m'encanta, o sigui, em sembla...
Aquest és el 8, no? El 8.
Sí, aquell que Luis Enrique no se'n recordava del 9, que em sembla un jugador que tardarà...
Bufal, el que fa d'extrem esquerra, que és dret. Aquests dos, el 8 i el 17, juguen al QE de la Lliga Francesa.
Sí, sí, l'Angers. Sí, sí, per això dic que no sé ni si tornaran a l'Angers. Ja us quedaran a l'aeroport a veure el nou destí, però sí, sí. La veritat és que és un equip que... Jo tinc la sensació que probablement no haurien aconseguit el rendiment. Jo ara no recordava quina enquesta prèvia d'aquestes et fan. Vaig dir que la selecció del Marroc la vaig destacar com la possible revelació, però m'imaginava una altra cosa. M'imaginava una cosa més semblant al 2018, que era una selecció molt més atrevida, molt més atractiva, però que no tenia el rendiment que té aquesta, ni molt menys. I jo crec que tenen jugadors de mig camp cap endavant per jugar una altra cosa, però vaja, el tema de Rec Ragui i el seu bisturi defensiu, ara ho explicava l'Àlex, és que hem vist alguns vídeos i revisions que s'han fet a xarxes de com tapen la banda perquè juguin dintre, perquè no puguin jugar dintre, i si juguen de cop i volta atacar perquè no, per recuperar i sortir, vaja, de manual espectacular. I després amb Bono a la porteria, que jo crec que és un porter que quan juga a brigadet és dels millors,
sí,
del món.
Sota pals és molt llarg, és àgil, és... sempre té algun punt irregular. Em sembla que el Salmo, oi Salmo, que ho explicaves avui al Tot Gira al vespre, que Bono a la seva carrera, des que era porter del Girona, l'ha perseguit una miqueta aquell error puntual, però està fent un Mundial impecable.
El Twitch recorda molt que al Costa tampoc li agrada gens,
però gens.
Està fent bon Mundial, Costa, Salmo.
Ja, sí, sí. No, si una cosa no treu l'altra, però per mi, vull dir que Esquilachi també va fer un gran Mundial, saps què vull dir? No l'estic comparant i fins i tot diria que és un bon porter, però a mi té determinats tics que no em donen seguretat, però ho penso ara, que està fent un gran Mundial, però ho pensava quan jugava al Girona, i ho penso en molts partits del Sevilla, que combina una parada que flipes amb una pífia difícil d'entendre en un porter d'aquest nivell.
Àlex, tenen poca pilota, els marroquins, però tens dades i demostren que gairebé sempre juguen cap endavant. Amb quina intenció?
Sí, ara ho comentava una mica el Ricard, no? Jo crec que, bé, tenen talent, però tenen la prioritat quan tenen pilotes anar cap endavant i prioritzar no només la transició sinó la passada progressiva. Hem de pensar que el Marroc davant d'Espanya fa un 26% de possessió només i davant de Portugal un 23% de possessió només. Davant de Portugal i davant d'Espanya juga un 80% de les passades cap endavant. Per tant, això va relacionat una mica amb la proposta, i és que cedeixen metres per sortir cap endavant, però és que després tenen el talent i tenen la predisposició o la consigna de no jugar en horitzontal, de no arriscar, de no provocar pèrdues d'aquestes empassades horitzontals que et puguin agafar, sinó d'anar cap endavant, progressar i a partir d'aquí doncs no tenir riscos tampoc.
Àlex, amb Rabat, el mig centre, que és germà d'aquell davanter que havia estat al Màlaga i al Leganés i al Watford. Sí, és que sembla, el primer dia jo em pensava que eren... que en Rabat ara era mig centre, o sigui, ho vam mirar, no sé qui a la redacció, amb el Jordi, crec, amb el Costa, i no, sí, que és sí. El germà. Aquest es diu Nordin, i el titular del mig centre que juga a la Fiorentina es diu Nordin, i en Rabat, que coneixíem de tota la vida, com es deia?
Hi havia un Sofian, no?
Sofian.
No és aquest que és Sofian i l'altre Nordin, o ho dic
al
revés?
El Nordin sí. És el que va jugar al Màlaga.
Ah, d'acord.
Això mateix.
I aquest es diu Sofian. Sí. Sofian sí. Amb Rabat. És mig centre, juga a la Fiorentina. S'ha fet un mundial increïble. Àlex, tu, el Barça està buscant mig centre. Tu el veus, o tot i que faci un gran mundial, estaríem a la línia Schillaci del Costa?
Sí, bé, entre una i l'altra. És a dir, a mi em sembla que està fent un mundial espectacular, em sembla molt bon jugador, però em sembla que per al Barça, en pilota, li faltarien certes coses. Està jugant una cosa molt diferent al que juga el Barça, sinó que té els espais per davant i no per darrere, ha de, diguéssim, que ha de corregir i no saltar, apretar la pèrdua, és a dir, la posició de 6 en el Barça ja sabem que és molt important quan estàs a camp rival, intuir on hi haurà la passada del rival per apretar la pèrdua molt, molt ràpid, ell està fent tot el contrari. Per tant, un jugador molt bo, però que per al Barça jo crec que li faltarien coses.
Aquesta selecció deu ser selecció d'autor. Rehraghi ha fet...
Porta 3 mesos, no?
Sí. Sí, sí, però vaja, ben invertits els 3 mesos, perquè l'equip funciona com un rellotge i sembla claríssim que la idea que vol l'entrenador, els jugadors l'executen. Quins són els mèrits del seleccionador marroquí, Salmo?
Doncs mira, és un home amb molta experiència a les banquetes de la Lliga del Marroc, de fet no ha sortit del país, i et diria que la seva línia estilística no difereix gaire de la de l'anterior tècnic, que era Vahid Halihodžić, que és l'home que va tirar endavant la classificació del Marroc pel Mundial, i Halihodžić tenia, diguem-ne, la mateixa mirada futbolística que pugui tenir Rehraghi, és a dir, la porteria a zero com a principal objectiu. De fet, en tota la fase de classificació pel Mundial, Marroc encaixa només un gol, que és exactament el que està aconseguint Rehraghi en aquesta Copa del Món, que només ha encaixat un gol al Marroc. On sí que hi ha la diferència és a l'hora de gestionar el vestidor. Halihodžić era molt més mà de ferro, per dir-ho així, i patia molt més en la gestió dels grans futbolistes, per exemple, el cas de Ziyech, i Rehraghi, que és un home de país, diguem-ne, doncs entès la importància de saber tractar de manera diferencial alguns futbolistes.
Rehraghi, no sé, com li has dit tu, Ricard?
Jo l'he dit Rehraghi. Rehraghi. Però vaja, no està...
És complicat de dir. Havia jugat al Racing de Santander sí. Fa com 18
lateral,
anys.
No?
Lateral dret, deien. Jo no el recordo. No, vosaltres el recordeu?
No. Jo tampoc gaire.
No, és que no. Bé, marxem un moment a publicitat. Quan tornem, entrem de ple ja en territori de les semifinals del Mundial.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Levanta!
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Aquesta és la primera falca de ràdio, feta amb batecs reals, de persones que han superat una malaltia cardiovascular. El 18 de desembre, col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular. Quan el cor s'atura, la Marató sempre batega.
Què tenen en comú ara més que mai Andrea Fuentes, el Real Madrid, Yana Malajova, la selecció femenina sub-20 de futbol i Nahuel Carabaña? Descobreixo en directe el 15 de desembre a les 8 del vespre a la Gala Valors de l'Esport, Esport Ponés, amb el patrocini d'Iberdrola, La Liga i Jopro. Esport és temps de valors.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
50.604, 50604 de la sèrie 46.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio. Són les 6 del matí, bon dia, som-hi.
El matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
Cada dia de 6 a 1.
És el teu matí.
Escolta't, el matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Quarts de 12 tocats, això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, passem la nit de diumenge amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, que és a Doha, el Jordi Costa, que hi ha arribat avui, al Mundial, el Ricard Torquemada, l'Àlex Dalmas, el Ramon Salmur, també hi ha el Sergi Andreu. Dimarts a les 8, primera semifinal del Mundial, Argentina-Croàcia. La seguirem en directe en un especial Tot Costa. Per cert, que demà, al migdia, a les Rozas, presenta Luis de la Fuente, el nou seleccionador espanyol. Això serà al migdia. I al vespre, a les 9, Luis Enrique ha quedat amb Ibai Llanos al Twitch d'Ibai. Primera aparició de Luis Enrique.
Això és altra programació, no? Diu això?
Bé, home, però
no,
un és
el mateix dia, l'altre al vespre, però el mateix dia.
Ricard, apareix el tuit d'Ibai. Com tenim les negociacions per retenir-lo aquesta setmana de la final del Mundial al tuit de Catalunya Ràdio?
No han començat encara.
No han començat encara. Bé, potser si trenca el gel, ja l'exclusives per Ibai, però nosaltres, vaja, estarem tots encantadíssims que Luis Enrique comenti la jugada del Mundial, o comenti un partit, per exemple, a la semifinal del Marroc contra França, per exemple. Salmo, última hora de l'Argentina?
Doncs mira, que avui l'equip s'ha entrenat, ho ha fet a porta tancada, pendent sobretot de l'estat físic de Rodrigo De Paul i també de Di María, tot i que Di María ja està pràcticament recuperat, no el 100%, però sí recuperat, i amb l'alternativa de Marcos Acuña, que està sancionat, no podrà jugar aquesta semifinal, i per tant Tagliafico, a priori, és el futbolista que haurà d'ocupar a lateral esquerre.
Per cert, què et vas creuar amb Messi el divendres a la nit, a la zona mixta?
No, per què?
Mira, bobo, que mira, bobo. Anda a passar, bobo. Anda a passar.
No t'havien fet la broma,
eh? No. No, és que... No, res, igual.
Ah, respon, home.
No, no, res, que m'has enganxat a contrapeu. No, no.
Com ha acabat d'arribar, Xavi, et diré que un mes de Mundial castiga molt castiga, i que el forn no està per riu, així.
Escolta'm, Salmo, a tu què et va semblar aquesta reacció de Messi amb el que mira bobo, han de ballar, assenyalant Van Gaal, anant a discutir després de la tanda, buscant brega, vaja, buscant brega absolutament. T'ha sorprès, com a la majoria?
Que se'n va anar de mare tot plegat, no?
Sí.
Que el partit es va convertir en el partit més indomable del món, que segurament aquí Mateu també li va costar la gestió de tot plegat, i que quan allò va marxar, crec que ni els uns ni els altres van estar a l'alçada.
És que ho dèiem amb el Salmo després del partit, que els argentins van arribar molt picats al partit per les declaracions prèvies dels neerlandesos, que la resta del món ens havien passat desapercebudes.
Però Van Gaal va dir, és que quan no tenen la pilota, Messi pràcticament no intervé. Veritat absoluta.
El que ve dir Van Gaal, ho pensen el 95% d'entrenadors, entre ells, els que més admirem.
Tots.
Sí, sí, que Van Gaal ho diu i els altres no.
Però no era cap falta de respecte.
Però va assenyalar un fet que... Exacte. És que
vam parlar la setmana passada aquí.
Això era una falta de respecte. Però el Dibu Martínez, respecte a la tanda de penals, també estava molt ofès perquè Van Gaal havia dit que ell creia que partien amb avantatge a la tanda de penals. I fins i tot Messi estava ofès perquè el porter Noppert havia dit que es veia capaç d'aturar-li un penal. Que vaja, que són declaracions...
Això és normal. És
a mi no em semblen... Sí, no em semblen sortides de tot.
No.
Però jo crec que les hem de codificar en aquesta tècnica tan mourinyista de buscar juntar les files o tancar files amb un enemic extern que en aquest cas jo crec que no existeix. La de Van Gaal amb Messi, mira, jo ja sabem com és Van Gaal, jo sincerament crec que s'ho podria haver estalviat perquè és una manera de... Vaja, és que és contraproduent per tu mateix, picar-lo.
Ja.
Però les altres, la dels penals, la del porter que et pot aturar un penal, és ridícul, com és ridícul tot el comportament que van tenir després. A mi, ja sé que n'hi ha de totes dues bandes, però jo m'ho miro pels que em toquen de prop. A mi el Messi que vaig veure després del partit no el reconec i em sap greu i em molesta i diré més, aquesta maradonització de Messi, que jo tinc la sensació que
és un dia, Jordi, tampoc.
No,
s'està jugant la vida.
Sí, i no.
Aquest Mundial és la vida per Messi.
Té un punt, no dic que no fos natural, perquè estava tan fora de si que no pot ser impostat, però a Messi els argentins el van començar a reconèixer com un dels seus, no el dia que va fer cap gesta futbolística, sinó un dia que se les va tenir amb Gary Medel, crec que en una Copa Amèrica, sí, que va acabar expulsat, i llavors sí, ja va deixar de ser un pecho frío. Ja et dic que no crec que sigui impostat, perquè alguna cosa li va molestar més, si és evident. A mi em sap molt greu que un tio que s'ha distingit, a part de ser el millor futbolista que he vist, per la categoria, guanyant i perdent, perdi els papers d'aquesta manera. I a partir d'aquí, si voleu, els holandesos van intentar extralimitar-se abans i tot el que vulgueu, però a mi se me'n fot veure Paredes comportant-se com un jugador de barri baix, però a mi em sap greu veure Messi amb aquest tipus de comportament.
Ja que també va estar fora, jo veig l'estripada final contra Mateu Laoz.
Sí.
Perquè és un partit que coincidirem tots que és complicadíssim de xular, sí, i si algú va beneficiar va ser més Argentina que Holanda. Leo Paredes, per exemple, tenia caminat al carrer.
Sí, totalment.
Doble groga, l'entrada, sí, i la pilotada, sí, contra la banqueta. I la falta d'Otamendi, que és, ja... quan es van tornar bojos els argentins, és una falta com una casa.
Sí, però
una empenta claríssima.
Ja forma part, no, de quan tu et sents xiulat, sempre tu penses que tu t'ha perjudicat més que l'altre, i quan els hi marca els 10 minuts de temps afegit, que és el que s'està marcant en aquest Mundial, no sempre són 10, però vull dir que tenint en compte que el partit havia tingut com moltes tanganes, jo recordo que estàvem a la transmissió i ara no recordo exactament qui ho va dir, però algú va dir poden ser perfectament 10 minuts, i van acabar sent 10 minuts. Però ells sentien que aquella falta ja havia arribat pràcticament fora de termini perquè el Mateo Laoz havia accedit en el temps, i fins i tot consideren que no és falta, que això ja sí que
però
és.
Però allà hi havia sortit però... tot de mana, és a dir, tot, o sigui, tot sí, allò...
La celebració del gol, també, sí, sí.
Protestar la falta de Petzela no té cap mena de sentit, i protestar els 10 minuts de temps afegit tampoc, però és que ja, o sigui, el partit ja estava desbordat allà, Mateu, i jo entenc que la frustració, però no només dels argentins, o sigui, els holandesos anant igual de calents amb l'arbitratge, l'únic que posem l'accent perquè és el guanyador i és Messi, però Van Dijk va acabar desesperat, que no sabia ni com posar-se, vull dir que... No,
i Frenkie de Jong ho va dir després del partit, que la pròrroga, sí. Mateu Laoz, va estar molt... Cada falteta que a favor d'Argentina.
Sí, clar, home, és que més intimida. I
si, jo això també ho crec.
Que m'agrada. A veure, el partit de dimarts, Argentina-Croàcia, com el veieu? Qui el guanya? Uri.
Argentina.
Sònia.
Vull pensar que Argentina.
Jordi Costa.
Argentina.
Ricard Torquemada.
Argentina.
Àlex Dalmas.
Argentina.
Ramon Salmurri.
Argentina.
Sergi, tu què hi dius?
Argentina.
Jo crec que ara parlarem amb algú que quan li preguntem també dirà Argentina, perquè està patint moltíssim. Gaudir-lo també al Mundial amb la seva selecció. Sabeu que el Girona ha estat aquesta setmana a Màlaga fent una mena d'estatge, ha jugat dos partits, el segon ahir contra el Niça, que el va guanyar 2-1. Doncs un ocellet m'ha explicat que els argentins del Girona han viscut els partits de l'Argentina com si fossin a la graderia d'alguns dels estadis del Mundial, saltant, votant, patint, plorant, cridant, rient i abraçant-se. El Girona té dos argentins. Un és el porter Paulo Gazzaniga i l'altre és el davanter Tati Castellanos. Tati, com estàs?
Com estamos, todo bien.
Com vas amb el català? Fa uns mesos et va entrevistar la Sònia Gelmal Tot Costa i ja l'entenies.
Sí, entiendo bastante, pero bueno, no sé si ahora que acabo por teléfono vamos a entendernos bien, pero sí, no hay ningún problema. Cualquier cosa vamos preguntando.
Exacte, si no repetim. Com han anat aquests dies amb l'equip a Màlaga d'estatge i partits? Ha semblat la pretemporada? De fet, ha estat una pretemporada.
Sí, la verdad que bien, es una ciudad linda, estamos acá... nada, la semanita esta, por suerte, bueno, pudimos terminar bien, físicamente bastante bien también, y nada, todo muy positivo, el grupo también con bastantes ganas, y bueno, eso es lo más importante.
¿Qué vas fer la setmana que tenies festa? ¿Vas anar a l'Argentina? ¿Vas quedar-te per aquí més a prop?
Estuvimos también en Argentina hace poquito, así que nada, disfrutando, vamos a ver si viene también mi familia acá, y nada, por ahora disfrutar un poquito.
¿Amb la familia veuràs el tram final del Mundial o qué?
Sí, viene mi mamá, ahora a pasar las fiestas, también, bueno, mi hermano, así que, bueno, vamos a estar acompañados.
¿Al Mundial com l'estàs seguint?
Sí, bien, bastante bien, nada, sabiendo que, bueno, tenemos que alentar a mi país, Argentina, estamos disfrutándolo donde nos toca estar, disfruté también ahí un par de partidos ahí en Argentina, así que bueno, ahora me toca acá y donde me toque tratar de alentar.
¿Qué, bujería máxima a la Argentina en el Mundial? ¿Locura máxima?
Sí, para mí, bueno, lo que no, se nota, ¿no? De nada, de ser argentino también uno quiere lo mejor para la selección, para el país. La verdad que bueno, también estamos pasando un momento complicado como país, entonces la verdad que no vendría bien una buena alegría para todos los argentinos.
Ja. La tanda de penals contra Holanda, com la vas seguir? Perquè ja estàveu amb l'equip a Màlaga, molts nervis, vas mirar-la per televisió, vas evitar mirar-la per l'atenció, com va anar?
Sí, bueno, estuvimos ahí con Paulo.
Con Gazzaniga, ¿no?
Ahí en el hotel, sí, la verdad que nos encerramos ahí en una habitación para que nadie nos moleste, digamos, porque bueno, había mucha gente también donde estábamos viendo todos en la cena, y nada, me quedé tranquilo con Paulo, disfrutándola, la verdad que la sufrimos muchísimo, pero bueno, estuvimos medio locos, casi sin voz, y nada, por suerte podemos con la alegría irnos a dormir.
Sí, el gol de Lautaro lo celebraste mucho, ¿eh? ¿Más el gol de Lautaro o las paradas de Martínez?
Sí, increíble, la verdad que lo disfrutamos mucho con Pablo, la verdad que nos abrazábamos, nos poníamos muy contentos, porque bueno, parece como que estuviéramos allá adentro, y, y nada, fue algo bastante lindo para Argentina.
¿Tú tienes relación con algún jugador que esté en el Mundial de la selección argentina? ¿Relación personal?
Bueno, sí, sí, estuve con Juli Álvarez en la Sub-23, salimos campeones. También, bueno, estuve con Cuti Romero, con McAllister también en la Sub-23. Estuve con varios. La verdad que, bueno, ahora le pude mandar un mensaje ahí a Cuti, ahí por Instagram, felicitándolo, que bueno, que nos había dado una alegría muy linda, así que nada. Disfrutando el proceso de todos ellos también, que han sido muy importantes para esta selección.
¿Y responden?
Sí, 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 claro, sí, sí, son muy buenos chicos, que es lo más importante, que no se olvidan y nada. Me imagino que obviamente no hay que molestarlos tanto porque deben estar ahí enfocados con mis cosas, con mis mensajes, así que nada, disfrutándolo.
¿Tú te habías imaginado llegar a jugar un Mundial con Argentina? Tus compañeros lo están haciendo, o sea, tampoco te queda tan lejos. ¿Habías llegado a soñar con estar en Qatar 2022 o esto es demasiado utópico?
Bueno, sí, la verdad que la ilusión no me la quita nadie. Obviamente que bueno, que lo soñé, quería estar, obviamente, pero bueno, sabía que era complicado. Una vez hay que ser realista también de la selección que me toca representar, ¿no? Saber que Argentina tenemos jugadores con muchísima calidad, con mucho potencial, con muchos jugadores que la están rompiendo mucho en Europa. Pero bueno, era un proceso que a mí también me vendría bien, o sea, venir para acá, para Europa, para jugar, para mostrarme y eso era lo principal. Así que nada, ahora nada, disfrutando donde me toque estar y el día de mañana, obviamente, si me toca estar representando la camiseta de la selección argentina, sería lo máximo.
Al dimarts contra Croacia, ¿con más ilusión que temor?
No sé si temor, pero sí, sí, la verdad que ilusión, con muchas ganas, con más que nada por Messi. La verdad que mucha gente también quiere que gane Argentina por Messi, pues se lo merece, por todo lo que ha luchado, por todos los chicos también que han estado en el proceso anteriormente, también, y María, creo que uno como argentino también quiere disfrutarlos también a ellos y obviamente a toda la gente que está alentando también allá en Qatar, que imagino que han hecho un esfuerzo increíble para poder estar ahí.
Tati, ¿has hecho alguna apuesta si gana Argentina el Mundial? Yo, por ejemplo, me he jugado el bigote por Messi, ¿eh? O sea, a mí la selección argentina me cae bien, pero sobre todo es porque Messi rubrique la carrera. ¿Tú has hecho alguna apuesta?
No, la verdad que no he hecho apuesta, lo disfruto por ahora al Mundial nada más.
Nada más, ¿eh? Bueno, pues nada, ya apostamos los demás. Vosotros celebraréis y nosotros aquí perderemos el bigote. Se te ve súper súper bien integrado a Girona, al club.
Sí, sí, obviamente estoy muy muy contento acá con el grupo, con la clase de compañeros, grupo técnico también que me toca estar día a día, compartir, siempre estar aprendiendo día a día, la verdad que me gusta mucho, estoy con mucha ilusión acá y bueno, con los mismos objetivos que teníamos también el receso anterior y nada, ahora a seguir con la misma ilusión.
Tati, gràcies i sort amb el Girona i sort també amb l'Argentina pel Mundial, perquè queda el Mundial, que us agraeu molt.
Muchísimas gracias y vamos arriba.
El Tati Castellanos, Can Paulo Gazzaniga, segur que viuen aquesta semifinal de dimarts Argentina-Croàcia a les 8, el tot costa, especial tot costa per seguir el partit i que és possible que s'agradi fins a les 11 perquè juga a Croàcia i a pròrroga. O sigui, això és
vols mal.
Matemàtic. Ho vam estar mirant amb el Costa l'altre dia. Croàcia no fa res més que jugar pròrrogues i xutar tandes de penals a Mundials i Eurocopes. En els últims 7 partits d'eliminatori entre Mundials i Eurocopes, dels últims 7, en 6 hi ha hagut pròrroga i en aquestes 6 ocasions el partit s'ha resolt als penals en 4 ocasions i sempre han guanyat els croats en aquest Mundial contra el Japó i contra el Brasil. El Girona s'ha passat la setmana a Màlaga i l'espanyol Sergi Andreu també és fora aquests dies.
Sant Pedro del Pinatar, a Múrcia, va marxar el dia 5 la setmana passada i serà fins dijous. Demà, a partir de demà i fins dijous us ho explicarem in situ. Hi ha un partit que han de jugar encara, el del dia 10 contra el Malines, van jugar dissabte ahir.
Van perdre
0-1, l'equip està en procés encara, bones sensacions en general, van debutar dos nanos, va tornar a jugar Joan García, el porter, que feia una pila de mesos que no jugava, i mica en mica van evolucionant, entrenaments matí i tarda, és intensa l'estada al Pinatar.
El Barça també s'està entrenant des d'aquesta setmana, encara falten molts internacionals que han estat al Mundial, el Barça però no tindrà copa abans de festes, el Girona i l'Espanyol sí, també el Nàstic, el primer partit del Barça serà el dissabte 31 de desembre al Camp Nou contra l'Espanyol, el derbi. Al Mundial encara queden dos jugadors del Barça, els francesos, Koundé i Dembélé, que dimecres jugaran la semifinal França-Marroc. Dimecres a les 8, França-Marroc. També el seguirem íntegrament en un especial tot costa, que potser, no sé, fins a les 11. Salmo, última hora del Marroc, esportiva.
Doncs mira, el Marroc avui han tingut dia de festa i de recuperació. L'equip està plegat de baixes i tocar una mica de descans de cara a preparar aquesta històrica semifinal.
Chedira, que és un davanter que no para de fallar gols, el van expulsar ahir a última hora. I serà baixa, potser per sort, per la selecció marroquina.
No serà una baixa sensible.
No, crec que no el trobaran molt a faltar. Sergi, quants jugadors de la selecció del Marroc han nascut a França?
A França? Dos.
Sí. Dos o tres? Abans m'has dit... Primer m'has dit dos, després m'has dit tres, i crec que són tres.
I crec... No, són dos.
Són dos?
Sí, perquè ho he tornat a mirar per enèsima vegada, per no equivocar-me. Els jugadors que han nascut a França són Romain Saïs...
Sí, el 6.
I Sofiane Boufal. Però és que n'hi ha 14 que han nascut fora del Marroc.
Sí, sí.
14. N'hi ha 4 a Bèlgica, 3 a Holanda, 1 al Canadà, 2 a França.
Al territori espanyol, a Kraft, per exemple, i Munir, el porter, no el davanter que havia jugat al Barça, sinó el porter. L'última hora de França, Salmo, per on passa?
Doncs avui he tingut l'equip sessió d'entrenament a porta tancada, i demà passat hi haurà la roda de premsa prèvia a aquest partit.
Pronòstic per al França-Marroc. Qui passa? Uri.
França.
França. Costa.
França.
Sònia.
França.
Ricard Torquemada.
França.
Àlex Dalmas.
França, també.
Ramon Salmurri.
França.
França. I el Sergi Andreu?
Marroc.
Marroc!
Sí, perquè no ho sé, però... però és que dalt a la redacció el Damià m'ha picat i llavors li he dit encara passarà a Marroc i la final serà Argentina-Marroc. I bé, una mica per discrepar amb tots vosaltres.
A mi em sembla que França és l'equip més robust d'aquest Mundial, ja ho va ser fa 4 anys, i té la contundència que li han faltat a altres seleccions per fer mal a aquest ordre i a aquesta disciplina defensiva de la selecció del Marroc. Vaja, què pinta una final França-Argentina, segons el vostre criteri? I ara... hem de decidir la final. Ara toca l'enquesta del Mundial, un dels moments preferits del programa aquestes últimes setmanes. Heu de dir per vosaltres qui acabarà guanyant el Mundial. Els pronòstics els heu anat modificant a mesura que avançava la competició. Cada setmana l'Oriol Domènech, per exemple, va començar en França, va passar per Argentina, va passar per Brasil, va tornar a França la setmana passada i avui diu...
No, mantinc França.
França. La Sònia va començar en França, després va apostar per Brasil 3 setmanes consecutives i aquesta última aposta és per...
Torno en França.
França. El Jordi Costa sempre havia dit el Brasil, estàs obligat a canviar.
Sí, per força, a França.
França. El Ricard Torquemada, Argentina. Va deixar l'Argentina per fer-li les banyes amb el Brasil i ara
no,
què?
No.
Ah, no? Doncs vaig apuntar-ho malament.
Vas apuntar-ho malament.
Sempre a Argentina.
No m'he mogut mai de l'Argentina. És més, la setmana passada vaig dir que cada cop veia més clar que Argentina seria campiona.
D'acord, doncs ho he apuntat malament. Ets l'únic que pot mantenir el seu pronòstic des de l'inici i acabar guanyant aquesta porra, que tindrà premi final. D'acord? Ja us ho avanço, tindrà premi final.
Molt bé.
M'estic pensant quin, però tindrà premi final. L'Àlex Dalmas sempre havia apostat pel Brasil. No m'equivoco, oi?
No t'equivoques, i de fet penso que se n'ha anat del Mundial però que segueixen la selecció més forta, em passo a França.
França. El Salmurri sí que li ha fet les banyes a l'Argentina, amb el Brasil.
Sí, vaig pecar un dia, però bé, és una flor que no fa estiu, no?
Tornes a l'Argentina.
La gent s'equivoca, veu el que té a casa i torna cap a casa.
El Sergi Andreu també pot jugar?
Sí, jo si em deixeu jugar jo dic Argentina.
Argentina, el Sergi Andreu, i el Xavi Campos també diu l'Argentina, o sigui que són 1, 2, 3, 4 argentines contra 4 França, igualadíssim. Ni el Marroc ni Croàcia tenen cap opció. No marxeu encara, que avui ens visita el Doncast, el club de la mitjanit. Doncast, bona nit.
Bona nit, Xavi, què tal, com esteu?
Deus estar content per Abde, oi? Tu ets molt d'Abde i el tenim sense suplent, però a les semifinals del Mundial amb el Marroc.
Sí, és un jugador que bé, és un jugador molt de carrer, és un jugador que ens agrada molt, és un jugador molt de plaça, molt de potrero, com si fos com si estiguéssim a l'Argentina. És un jugador que li tinc moltes esperances, tot i que té molta pressió, i si vols ja ho anem parlant ara.
Mm-hmm. Amb qui vas més en el que queda de Mundial? Amb el Marroc per Abde, amb l'Argentina per Messi, que és el teu jugador predirecte segurament?
Sí, però segurament a casa, si no vaig amb Argentina, ho tinc pelut, perquè la meva dona és argentina i, per tant, doncs, sí o sí he d'anar amb Argentina. El cor el tinc a l'Argentina i el cap el tinc a França, perquè no crec que Marroc pugui donar la sorpresa.
O sigui, veus a França superant el Marroc i l'Argentina a Croàcia, la final que més o menys hem vist tots, i per guanyar el Mundial a qui veus?
Doncs ja et dic, em sembla que França és la més potent de totes, però tant de bo Messi pugui enlairar la Copa del Món.
Tornem a Abde, doncs, que està jugant seguit a l'Osasuna aquesta temporada, encara és jugador del Barça, li estan anant prou bé a Pamplona. Al final va acabar l'Osasuna, però va tenir una àmplia llista de clubs que el volien l'estiu passat.
Exactament, doncs a més de l'Osasuna, doncs s'hauria d'afegir-hi a l'Elx, al Villarreal, al Girona, al Valladolid, al Betis i al Cádiz. I a més una oferta de darrera hora de l'Stuttgart, i que segurament doncs ara, quan acabi aquesta temporada, el ventall doncs s'anirà ampliant, tant a la Bundesliga com a la Premier.
He comptat 8 clubs interessats per Abde. Ens consta que tots aquests clubs van preguntar al Barça per si podien aconseguir la seva cessió. Per el futur d'Abde, quina informació tens? Creus que pot tornar al primer equip del Barça? A Xavi li agrada? No li agrada prou com per, si arriba una bona oferta, aconseguir que es quedi la temporada vinent al primer equip del Barça? Com ho veus? Quina informació tens?
Doncs el que maneguem molts, no?, que a Xavi li encanta, el que passa, i a més és ambidextre, per tant pot jugar a qualsevol posició de l'atac, però sí que és veritat doncs que evidentment pot ser un jugador que serveixi amb els 200 milions de clàusula que té doncs per trobar-li una sortida. És un jugador que me'n recorda molt a Pinedita de l'Extremadura, a Seba del Zaragoza, a Carritos del Sevilla, a Onésimo del Barça, o el mateix Mosca, no?, que va passar pels tres de... els tres grans de Catalunya, no? Jo crec que al final sortirà malauradament, perquè és un jugador revulsiu que hauria d'acceptar el seu rol per quedar-se al Barça.
Gràcies, Doncas, fins la setmana vinent.
Una abraçada, saludos cordiales.
Tenim moltes coses a fer i poc temps per fer-les. Dues preguntes molt ràpides. El partit que més us ha agradat d'aquest Mundial de moment, Uri?
Entre l'Holanda, Argentina, França, Anglaterra.
I el partit que més recordes de la història dels Mundials? De tota la història dels Mundials?
El Brasil Itàlia del 82.
Com?
És el primer record que tinc aquell Mundial. Me'n recordo de molts partits, de molts resultats d'aquell Mundial.
El Brasil Itàlia del 82, 3-2 per Itàlia, els 3 gols de Rossi, l'ambientàs de Sarrià. Bernat Soler, bona nit.
Hola, bona nit a tots.
És que això no ho sabies tu, Uri. No hem fet trampa, oi que no ho sabies?
No.
El Bernat demà publica un Records, que sabeu que és aquesta sèrie de documentals de la història de l'esport que fa ja un temps fem a Catalunya Ràdio, i li va fer especial il·lusió tractar aquest partit, el Brasil-Itàlia del Mundial 82, Bernat. I tu, per exemple, dius que és el millor partit de la història dels Mundials, oi que ho dius?
Que sí, però és que... però és que ho diu molta gent i alguna cosa màgica passa amb aquest partit. Hi ha un exercici que l'he fet durant aquests dies mentre preparava aquests rècords, que era anar a buscar a YouTube imatges, vídeos, entrevistes, documents, i a sota de cada vídeo de YouTube sabeu que hi apareixen comentaris, no? Els usuaris li deixen comentaris. Sí. Doncs pràcticament a sota de cada vídeo relacionat amb aquest partit trobes comentaris de gent d'arreu del món dient: ostres, aquest és el partit que més me'n recordo de la meva vida, és el partit que em va marcar, és el partit de la història dels Mundials. I he descobert que fins i tot s'acaba de publicar un llibre de 512 pàgines que es diu El Partido, dedicat exclusivament al Brasil-Itàlia del 1982, i que amb aquests rècords, que és senzill, que és fàcil d'escoltar, que és amè, que és lleuger, 24 minutets, repassem aquell partit i intentem explicar per què molta gent pensem que és el millor partit que s'ha jugat mai en un Mundial.
Potser també ho pensa el Ricard, Ricard, perquè tu ets un dels testimonis que ha treballat el Bernat Soler per fer aquests rècords, i quan en parles... Sí. És emoció infantil pura.
Sí, 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 a mi em va commoure i em va deixar absolutament marcat aquell partit. El que recordo perfectament on el vaig veure, amb qui el vaig veure, en quin moment, tot és un partit que em queda gravat a la memòria.
Doncs aquests rècords al Brasil-Itàlia del Mundial 82 ja el podreu trobar. De fet, l'estrenem demà al matí, però ja es pot trobar. Si el busqueu ja el podeu trobar, no perdeu més temps. És l'app i el web de Catalunya Ràdio.
És l'última vegada que Brasil té mig del camp.
Jugava amb 5 deus, no? Com la Brasil del 70, més o menys. I Júnior, que era mig centre, jugava de lateral a l'esquerra. Bé, una passada.
Era Toninho Cerezo, Falcao, Sócrates, Zico. Però és que si tu repasses després el Brasil del 94 que guanya el Mundial, Dunga, que era Dunga, Mazinho i Mauro Silva. Sí. I el del 2002, Gilberto Silva, Cleverson i Edmilson.
Sí. Sí.
Des d'aquell 82 no ha tingut a tenir talent al mig del camp.
Poc talent. Ho hem de deixar aquí. Continuaríem tota la nit repassant mig del camp de seleccions del Brasil.
Ho has deixat molt tard, això.
Sí, sap greu. Gràcies, Bernat. Fins demà.
Vinga, fins demà.
Gràcies també a l'Oriol Domènech. Gràcies, Uri. A la Sònia Gelmà. Descansar.
Vagi molt bé.
Al Jordi Costa. Jordi, descansa també.
Bona nit.
Al Ricard Torquemada. Fins demà.
Adéu.
A l'Àlex del Mas. Àlex, fins demà.
Bona nit.
I al Ramon Salmurri, que li queda una setmana a Doha, vinga, que això ja s'acaba. Ramon.
Bobo, que miràs. Que miràs, Bobo.
Adéu.
Que miràs, Bobo.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge. Agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible. L'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu i el Damià Aguilar a la redacció. I el record especial d'avui és per algú amb qui és molt fàcil treballar i està passant uns dies delicats. És discret, és eficaç, és bona companya. Tothom que ha treballat amb la Nàdia Roig a la ràdio estic convençut que estarà d'acord amb això. Coincidir amb ella, amb la Nàdia, fa que la feina valgui una mica més la pena. Bona nit i que passeu bona setmana.